De seguida parlem amb en Julià Lagares. Abans, però, jo us hem de recordar que aquest és el tercer ja cicle de Dialoguem de responsabilitat social en temps de crisi. Avui ho farem amb una persona molt coneguda que últimament no es prodiga gaire en mitjans de comunicació ni en xarxes socials. Bé, en xarxes socials sí, déu-n'hi-do, però no en converses disteses com les d'avui. Com us diem, és el tercer Dialoguem. Van començar ja fa 15 dies amb el doctor Ramon Brugada parlant sobre salut. Després va venir la Dolors Puigdevall, que és la, ja ho sabeu, la directora de Càritas Diocesana. Vam parlar de pobresa. Dos xerrades molt, molt, molt intenses i que han portat molta, molta, molta audiència i també molts comentaris i moltes preguntes per part vostra. Precisament això és el que us volem dir, que és important. Estem en directe a través del live de Facebook i també de YouTube i la vostra participació és determinant perquè aquest debat que farem avui també sigui el màxim d'enriquidor. Segur que ens podeu seguir també a través de les xarxes socials de la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat de Girona. Per què? Doncs perquè així sabreu totes les activitats que fa durant l'any aquesta entitat. I ja sense perdre més temps, saludem a la Maria Rosa Tarradellas, que és la directora de la càtedra, precisament perquè ens introdueixi avui el convidat, que és en Josep Lagares. Què tal? Com estàs?
Molt bé, Francesc. Moltes gràcies a tu, moltes gràcies a tota la gent que ens està seguint. Vull dir que, com dius molt bé, doncs aquests debats, aquests diàlegs que fem sobre responsabilitat social s'estan mostrant molt intensos i amb molts de seguidors i precisament això és el que volem, no? Arribar a la ciutadania. I avui, en aquest tercer debat, el que fem doncs, serà parlar, l'hem centrat en empresa, però també parlarem de més coses. Per què? Perquè el convidat que tenim avui, en Josep Lagares, que és president de Metalquímia, també és president de la Fundació per la Creativació, és mecenes culturals des de la Fundació Metalquímia i moltes coses més que anirem descobrint. Per tant, és un personatge, jo diria que és polièdric, perquè té moltes expressions dins de la seva personalitat i, per tant, que ens permetrà doncs, entrar en debat amb moltes qüestions, no només amb l'empresa, sinó amb moltes d'altres. El que sí que voldria destacar és que sempre, 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 des de totes les facetes que ell representa, sempre apareix la seva energia i el seu profund convenciment que des de la creativitat i la innovació serem capaços de superar els reptes i les transformacions que requereix avui la nostra societat. Ja sigui a nivell empresarial, a nivell cultural, a nivell educatiu o a nivell solidari. Per tant, avui parlarem amb ell de tots aquests aspectes. Molt bona tarda, Josep, i gràcies per acompanyar-nos. Molt bona tarda també.
Hola, com anem?
Què tal? Bueno, de moment bé i encantada de poder-te tenir aquí. Estem molt contents de poder-te tenir.
Molt bé, molt bé.
També ens acompanyarà la Maite Esteve. Maite, què tal?
Bona tarda a tots i a totes.
Gràcies
per acompanyar-nos. Gràcies i felicitat per l'èxit d'aquests debats.
Bueno, i gràcies per acompanyar-nos també, no? La Maite és directora de la Fundació Catalunya Cultura, és una persona molt compromesa amb la cultura, però també amb la solidaritat, i molt preocupada perquè les empreses aportin el seu mecenatge a la cultura. Des de la fundació que dirigeix, la Fundació Catalunya Cultura, ha impulsat amb la col·laboració de la càtedra el segell d'empreses compromeses amb la cultura. I jo crec que avui ella tindrà moltes ganes de parlar amb en Josep Lagares de tot això del mecenatge cultural, que avui dia també se n'està parlant molt, no? De tots els estralls que està patint el món cultural. Bueno, i per acabar, també tenim a l'Helena. Helena, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Bé, Helena.
Com esteu?
Molt bé, i gràcies per ser aquí. L'Helena és de casa. Ho dic que és de casa perquè és professora de la Universitat de Girona, a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, però, a més, és la responsable d'empresa dins de la Càtedra de Responsabilitat Social. Des de la nostra càtedra, ella està impulsant recerques i estudis vinculats tant a la responsabilitat social universitària com a la responsabilitat social empresarial, sobretot en relació a les petites i mitjanes empreses. I, per tant, doncs crec que és una persona que també ens pot aportar molta, diguéssim, visió en aquest debat, no? Bé, per tant, sense més preàmbuls, com que tots tenim moltes ganes d'escoltar el nostre ponent, en Josep, li demanarem doncs, que ja comenci aquest diàleg sobre com en temps de crisi i de la Covid, expressament, les empreses han entès la responsabilitat social empresarial i d'altres aspectes que anirem comentant. Per tant, Josep, tens la paraula i endavant.
Moltes gràcies, Terri. Bona tarda a tothom. També apuntar-me les felicitacions a aquest d'aquest cicle que jo he pogut seguir i realment és espectacular. Mireu, quan la Terri em va demanar tot això, a mi el primer que em va venir a la ment era l'any 2013, just després de la crisi econòmica, financera, social, que va esclatar el 2007-2008, jo estava fent la reflexió estratègica de Metalquímia. I en aquells moments jo volia deixar un llegat a les generacions que vinguessin després de mi aquí a Metalquímia de com se genera o com se genera una crisi, no? Com la que vàrem viure a partir del 2007-2008. I una mica aquestes crisis econòmiques, financeres, socials, tenen un patró històric, totes. Bàsicament, comença per una primera etapa d'un anunci d'una nova era. En aquell moment, l'anunci de la nova era, a principis del 2000, era internet, la Xina, la globalització, us en recordeu prou bé tots. A partir d'aquí hi va haver-hi una eufòria generada per tota aquesta nova era, això era una segona etapa, una eufòria que es caracteritzava pel diner fàcil, pel crèdit fàcil, per les innovacions financeres que dèiem nosaltres, per la bolsa sobrevalorada, per uns actius, per exemple, els pisos, ens en recordem tots, molt sobrevalorats, etc. Fins que arriba un moment, una tercera etapa de tensió, on es paren de cop els preus i entrem a una quarta etapa on algun esdeveniment catalitza la patacada, l'estimbada. En aquell moment va ser el tema de les hipoteques subprime que va catalitzar l'estimbada. A partir d'aquí és una gran estimbada, campi qui pugui, pànic, pèrdues milionàries, fallides, algun suïcidi, etc. I ja la sisena etapa, doncs, és la recuperació, és arreglar la desfeta de tot el que havia passat. Això ho vaig voler escriure perquè aquest tipus de crisis financeres, que després, més tard esdevenen econòmiques i socials, perquè generen un gran mal social, quedés palès. Aquest tipus de crisis es repeteixen en el temps, no? Per tant, que qui vingués darrere meu sapigués identificar aquestes etapes i que d'alguna manera ho pogués preveure. Clar, ara, aquest any 2020, em trobava també casualment fent la reflexió estratègica dels propers anys de Metalquímia i patapam, la crisi del coronavirus. I vaig voler fer el mateix exercici, intentar veure si hi havia algun patró històric amb el tema del coronavirus, però és que no n'hi ha. No hi ha un patró històric com les crisis financeres. Però sí que vaig trobar una idea que vaig pensar, ostres, hi va com anell al dit. De fet, és un patró històric d'aquest tipus de crisis, que és que aquest concepte el va treure l'Elisabeth Kubler-Ross, no sé si sabeu qui és, era una psicòloga austríaca americana que va treballar bàsicament als anys 40, aquí a Europa, després de la Guerra Mundial, i després a Amèrica, i va escriure uns bestsellers molt interessants, que el recomano per tot, sobretot si algú ha perdut algun ser estimat aquests dies, que se'n diu La mort una aurora, La mort té un amanecer, i va escriure l'any 69 un llibre molt interessant que es deia On Death and Dying, sobre la mort i el morir. I aquí l'Elisabeth explicava el que és el patró de dol. I el patró de dol té 5 etapes. Primer hi ha una etapa de negació. I amb el tema del coronavirus varen viure aquesta etapa de negació. Escolta, això serà una grip, això no arribarà pas aquí, això no farà res. Més endavant la negació va dir això no pot ser que ens estigui passant. Quanta gent està dient en aquests moments això no pot ser que ens estigui passant, no ho haguéssim dit mai. Llavors, el patró de dol té una segona etapa, que és l'etapa d'ira. De dir, ostres, sentiment d'injustícia, les coses s'estan fent malament, ens emprenyem per què està passant tot això. A partir d'aquí hi ha una tercera etapa de negociació, que intentem que les coses tornin a ser com eren, tot i que no ho tornaran a ser. I al final de totes aquestes etapes del patró de dol hi ha l'etapa d'acceptació. És acceptar que ja no podem tornar a la realitat que érem i com més aviat acceptem que no podem tornar a la realitat que érem i tornem a una nova realitat, més aviat ens en sortirem del pou, més aviat veurem la llum i, sobretot, més aviat podrem aprofitar les oportunitats que d'aquí se'n generarà. Fet aquesta breu introducció, que realment aquí el que estem vivint és un patró de dol, us vull explicar una experiència personal d'un patró de dol que vaig viure a l'any 2013, a l'agost de 2013, un servidor de vostès, doncs, havia quedat amb un amic, soc pilot, i havia quedat amb un amic per anar a volar a Empuriabrava. Era un dissabte al matí. I vaig arribar molt d'hora. Vaig aixecar molt d'hora, molt d'hora. Vaig arribar a l'hangar, vaig obrir les portes de l'hangar i vaig dir, te faràs tota la inspecció pre-vol, el checklist pre-vol, posaràs la gasolina a l'avió i quan arribi el teu amic ens anirem a volar. Bueno, vaig fer tot això i al moment de posar la gasolina a l'avió va saltar una xispa d'electricitat estàtica i va haver-hi una petita explosió. L'avió meu tot cremant, totes les ales cremant, el meu company mig cremant, jo envoltat de foc. I de fet, aquells moments per mi van ser moments que van passar molt a poc, tot va passar molt de pressa. Però vaig tenir la sang freda que dèiem que tenim els paracaigudistes, que ho van fer molt de temps, de baixar de l'escala, deixar la marranxa de 25 litres de gasolina que portava a les meves mans i atravessar el foc i apagar el foc. Quan vaig veure el foc apagat, no em vaig adonar compte que havia estat, que una mà invisible m'havia tret de la mort. Que algú, no sé, digueu-li Déu, un àngel, no sé, em va treure de la mort. I per mi allò va ser un patró de dol. Va ser un, el que els anglesos en diuen un LCE, un life changing event, algo que et canvia la perspectiva de la vida. El que estem vivint ara amb aquesta crisi pandèmica és un life changing event, algo que ens canvia la perspectiva de la vida, però no de forma individual, com va passar a mi, sinó de forma col·lectiva. D'alguna forma és un fenomen que escombrarà tot allò que coneixíem, i d'alguna forma també és un wake-up call, una crida a canviar les coses. I a canviar les coses en tres aspectes, en un aspecte individual, en un aspecte social i en un aspecte també d'empresa, que és pel que m'heu dit que vingui jo avui a parlar-vos avui aquí, no? En un aspecte individual, el primer que hauríem de fer és aprendre d'aquests life-changing events, d'aquestes disrupcions que ens canvien la perspectiva de la vida, és a no tenir por. En aquests moments la por no és una opció. La por i el quedar catatònics, el quedar parats, no és una opció. Hem de ser més proactius que mai. I jo això us solo dir, doncs, que en aquests moments de por, agafar l'actitud del relax, focus and flow. Molta gent m'ho heu sentit a dir moltes vegades. Un concepte que vaig explicar en el llibre que vaig escriure l'any 2009, El pla de vol, que és que davant d'una situació de crisi, de molt d'estrès, ens podem deixar portar des d'una manera irracional o racional. La manera racional seria la manera que es portarien els animals, no? Actuant amb el cervell més primari, el cervell reptilià que tenim, que és l'actitud de fugir, de quedar-nos aparats o de lluitar. És el fly, fight and freeze que diuen els anglesos. Els homes tenim, per sort, un cervell una mica més desenvolupat, una capa exterior, racional, que ens permet relaxar-nos davant d'una crisi d'aquest tipus, enfocar-nos en quins són els problemes reals que tenim i sobretot fluir per donar-hi solucions correctes. Per tant, el primer que hem d'aprendre és el relax, focus and flow en lloc del fly, fight and freeze a nivell d'individus. I sobretot que la paràlisi en aquests moments no és una opció, perquè la por a la crisi genera sempre més crisi. Per tant, primera ensenyança. Segona ensenyança, com a societat, home, ens estem donant compte de la nostra vulnerabilitat i fragilitat, no? com a espècie i com a individus. Tenim la sensació que no... Que ho podem perdre tot precisament perquè ens pensàvem que no podíem perdre res. Era aquella idea d'en Nietzsche, del superhome, o d'en Ray Kurzweil, de la Singularity University, del superhome, de l'abundància, de que d'aquí 30 anys viurem 150 anys. No? Vull dir que això no va per aquí. Doncs hem d'agafar aquesta actitud. Som vulnerables, som fràgils i hem d'actuar d'acord amb això. Ens n'hauríem de donar més que mai, que no som els propietaris de la Terra, que som els seus simples llogaters. I molta gent havia pensat que érem els propietaris de la Terra. En fi, jo penso que tot això, a nivell social, també penso que és la fi del capitalisme salvatge i l'entrada a un capitalisme molt més social. Més que anar a fer diners per mi mateix, he d'anar a fer diners per progressar tots. Aquesta seria una mica la idea del capitalisme social. A nivell d'empresa, que és el que em va preguntar la Terri, hi ha dues coses a fer. O sigui, què podem fer les empreses per superar això? I suposo que si hi ha empresaris que m'estan sentint i dir, escolta, què s'ha de fer, no? Jo dic tres inputs, donar-vos tres inputs amb això. El primer input seria prudència financera, però no prudència financera ara, sinó abans de la crisi, durant la crisi i després de la crisi. Prudència financera sempre. Què vol dir prudència financera? Primer de tot, seguir la regla d'or. La regla d'or de les empreses, per dir, no? Que és, o de la prudència financera, que és sempre estalviar i després invertir. I mai invertir aquest procés. Mai canviar aquest procés. Primer estalviar, després invertir. Si canviem aquest procés, anem a situacions d'endeutament, de poca solvència, de poca liquidesa. Per tant, tenir clar aquest procés per tenir sempre posicions de bona liquidesa, si es pot, evidentment, de molta solvència a l'empresa i de poc endeutament. També en temps de bonança, doncs, home, cuidar molt els marges de maniobra, de l'empresa. Portar una gestió de pressupostària acurada i uns estocs equilibrats, etc etc etc. Però també tenir en compte els contractes, no? Per exemple, ara es donen molt els casos que molta gent els contractes no tenia ben definida la causa de força major. Doncs posar-hi les pandèmies, també, perquè poden passar. No ens pensàvem que passaria i ja ha passat. D'alguna forma, cal tenir aquesta prudència financera perquè si tenim bona liquidesa, solvència, poc endeutament, no patim que llavors quan arribi la crisi ja ens ho rebaixarà aquests ratis. Però, primer punt, prudència financera. Segon punt, capacitat i rapidesa en adaptar-se a la nova situació. Aquest és vital, davant de qualsevol procés d'extinció, els que s'extingeixen són els que no s'adapten ràpid. Per tant, ens hem d'adaptar molt ràpid. Com ho hem fet molts amb aquesta crisi? Bueno, escolta, si doble torn, si teletreball, s'han accelerat molts dels processos que se'ns estava parlant molt de temps, però el més important en aquests moments és repensar, sobretot els directors i presidents d'empreses i els comitès executius, repensar els plans estratègics i repensar les estratègies comercials. Això és importantíssim. O sigui, l'estratègia comercial de fa dos mesos no és la mateixa estratègia comercial que hem de seguir en aquests moments. I, evidentment, si ens ajuda la prudència financera, que us he esmentat al primer punt, tot i això hi ajuda. Per tant, repensar les estratègies ara mateix per adaptar-nos a aquesta nova situació. I tercer punt, que molta gent no li fa gaire cas, és l'alta tolerància a les noves idees. O sigui, quan algú ens ve al nostre despatx i diu podríem fer això i això, això altre, escoltar-lo, no dir-li que no. Sobretot en aquests moments, perquè moltes vegades és en aquests moments d'angoixa, de crisi, on surten les millors idees que ens poden salvar el negoci, però a la llarga ens el poden fer molt més atractiu. Aquesta seria una mica quatre punts de coses que podem fer els empresaris en aquests moments actuals per continuar donant feina a la nostra gent. Però la Rosa Maria, Maria Rosa de Radelles, em va preguntar, a Terri, em va preguntar, però què podeu fer? Què han de fer les empreses? La responsabilitat social de les empreses en aquests moments? Mira, Terri, tots els que m'escolteu, jo a l'anterior crisi, deia que la primera prioritat de responsabilitat social que havien de fer les empreses era protegir els llocs de treball. Això és el més important. O sigui, si jo tinc 150-200 persones treballant per mi, protegir aquests llocs de treball és la primera tasca de responsabilitat social que podem fer. Però amb aquesta crisi pandèmica n'hi afegeixo dos més de coses, no? O sigui, la primera seria protegir la salut de la nostra gent, protegir els llocs de treball i, sobretot, donar servei als nostres clients, no deixar-los penjats. Per exemple, en el cas de Metalquímia, som les empreses essencials, donem servei a indústria càrnica. Si nosaltres no haguéssim pogut fer això, algunes empreses no haguéssim, podrien haver hagut de tancar les seves línies de producció. Estem parlant de línies de producció de 100 i 200 tonelades al dia de carn, no? Per tant, protegir la gent, la salut de la nostra gent, protegir la gent, primera prioritat, protegir els seus llocs de feina i cuidar pels nostres clients. Aquest seria el primer input. El segon input, un cop ha passat tot això, què podem fer per ajudar a nivell de responsabilitat social a pal·liar el xoc sanitari? Això en té molta culpa en Ramon, el bon amic Ramon Brugada, el doctor Brugada, que és un mega crac. Tenim molta sort de tenir-lo a casa nostra. I el meu convilatat, de Besalú. I ell va fer aquelles crides per internet. Recordo la primera crida que va fer, que era totes les empreses que tingueu material de protecció, porteu-lo cap aquí. I és que no van passar dues hores, ja li portàvem material de protecció, bates, guants. Esclar, això és molt important, no? Parar el xoc sanitari. I aquí, a les comarques gironines, jo penso que hem set líders, molt abans que Barcelona. En Ramon s'hi va fer aquella crida i en un moment, aquí a Girona, doncs les empreses es van moure amb donacions econòmiques, amb donacions amb espècies, amb cessió d'instal·lacions, és el cas d'IPRA, per exemple, per fer totes aquestes proves de PCRs, amb idees, quantes idees hi ha hagut, les idees dels iPads, de l'Estani Cerquella, de Besolú, de perquè els malalts es poguessin comunicar amb les seves famílies, amb idees de menjar, etc etc. Per tant, parar d'alguna forma el xoc sanitari. I això és el que hem pogut fer fins ara. Primer, procurar per salvar l'empresa i els llocs de treball. Segona cosa, molt important, ajudar als sanitaris. Però ara ens tenim una tercera tasca a partir d'ara, mateix, que és donar suport als col·lectius més desafavorits. Ara ve el dia després, no? El dia després de tota aquesta crisi. I això és fotut. És fotut perquè hi ha molts col·lectius. Hi ha gent que fa dos mesos doncs, vivia bé i en aquests moments està en situació de pobresa. Ven anar de buscar menjar al banc dels aliments, etc etc. Per tant, aquests col·lectius desafavorits els hem d'ajudar amb la mesura possible. Totes aquestes empreses que donaven menjar, per exemple, a l'hospital, els enfermers, el truet, els sanitaris, doncs ara el que haurien de fer és tot el de portar-ho al banc dels aliments perquè hi ha gent amb necessitat. O altres col·lectius com el cultural, que a mi em toca molt de prop, a la Maite també, que realment, imagineu-vos, la gent que de cop i volta ja no ha tingut feina aquests mesos, però els propers mesos tampoc tindrà feina. Doncs què fem per ajudar tota aquesta gent i que no es quedin, i que no perdin el tren de la vida? D'alguna forma, la Covid, a mi jo aquest dia pensava, dic, esclar, ens fa augmentar les distàncies físiques, no? Ens ha augmentat les distàncies físiques. Hem d'estar separats, 2 metres, hem de portar màscares i totes aquestes coses. Però sí que una cosa bona té, que ens hauria d'apropar molt més com a persones. O sigui, separem distàncies, però com a persones jo penso que ens ha apropat molt més o ens ho hauria d'apropar molt més. Per exemple, aquesta és una bona conclusió que penso que s'ha de pensar. Dit tot això, aquest rotllo que us estic fotent, ja no em queda gaire de... Dir-vos que jo he descobert dos temes, no, amb aquesta crisi. Temes importants que penso que poden canviar la nostra societat, poden canviar el món. Una cosa és la irrupció d'uns nous perfils de líders. No? Penso que s'està definint, dibuixant el perfil del líder del futur, que penso que ha de ser un líder transgressor, disruptiu, amb esperit crític, creativador. Han de ser líders que no tinguin por, que no tinguin por a la tribulació, que siguin capaços de fer el relax, focus and flows, que us deia abans, amb mentalitats polièdriques, gent humil, amb poca vanitat, gent poc egoista, gent bona comunicadora, resilient, propera. Líders d'aquest tipus, no? I sobretot amb un caràcter mediambiental, amb un esperit mediambiental brutal. No oblidem que si no tenim això, els líders del futur no tenen això, ens anem tots en orri. D'alguna forma, aquesta irrupció de nous líders deixa molt en entredit els antics lideratges, no? Els vells lideratges que han quedat molt en entredit. Molts d'ells corruptes, molts d'ells no se n'han sortit i molts d'ells ho han fet malament. Per tant, penso que en aquests moments és necessari un nou lideratge global, no sé com, ben bé com encara, ja hi pensarem, ja ho creativarem, però un nou lideratge global i una nova coordinació global. Això no ha funcionat i ho hem de fer funcionar perquè el Covid és un avís de coses que poden venir en el futur, que poden ser més greus. Per tant, ens hem de preparar per això. Aquest seria un gran tema que jo he tret en tot plegat. I l'altre gran tema és una mica la socialització i la creativació. En un moment on els governs estan totalment desbordats, desbocats, que no se'n surten, els individus anònims, les empreses anònimes, han fet una tasca brutal llançant noves idees, fent mascaretes amb impressores 3D, aportant idees que mai ningú se'ls hagués imaginat, protectors per les camilles, o sigui, idees que mai ningú se'ls hagués imaginat per treure'ns del forat. O sigui, penso que la creativació s'ha socialitzat, ha vingut i ve per quedar-se. I com dic creativació, molta gent potser dirà, què collons diu, que eren legàries a la creativació. Creativació és un mot que ens vàrem inventar, una cosa que és que ve d'ajuntar les paraules creativitat i innovació. Creati de creativitat i versió d'innovació, que és una metodologia, és una forma de pensar que ens diu que hem de generar moltes idees, que si tenim capacitat de generar moltes idees, destriant les millors idees generades en el procés creatiu, podrem ser capaços de donar solucions als reptes que tenim com a empreses, però també que podrem tenir com a món. D'alguna forma, estem davant d'una disrupció. La Covid és una disrupció, és un salt quàntic. I les disrupcions només se'ls pot guanyar d'alguna manera, amb més disrupció. Sent més disruptors que la pròpia disrupció. I per ser més disruptors que la pròpia disrupció, només hi ha una forma, les idees. Les idees és el nostre recurs més inabastable i més inesgotable en un món de recursos finits com és la Terra. La Terra té recursos finits. Per tant, davant d'un repte exponencial, solucions exponencials, idees inesgotables, i aquesta crec que és una de les coses que veurem. Que veurem també ja en els propers anys. De fet, ja s'està veient i si més tard amb les preguntes surt algú que m'ho pregunti, doncs ja explicaré algunes actuacions que s'estan fent a nivell mundial en aquest camp, no?, de la creativació.
Molt bé.
Ja per anar acabant, i acabo, penso, i ara ho lligo amb aquella experiència de l'avió del principi, que aquest LCE col·lectiu, aquest Life Changing Event, aquest esdeveniment que ens està canviant la vida, que ens està donant una nova perspectiva, igual que em va passar a mi en Puri Brava fa 6 anys, el que ens està donant és un extra bonus. O sigui, la vida ens està donant un extra bonus. Recordeu, no?, tots, com jugàvem allò del millón, no?, el millón, aquella màquina que, com érem petits, els que som vells, ara els nanos ja poder no se'n recorden, però jugàvem una màquina que, millón, i pip, i si ho feies molt bé et sortia allà a la pantalla, extra bonus. Doncs una mica la vida això ens està donant un extra bonus. I és bo pensar que quan la vida un extra bonus, dona un extra bonus, t'has de parar a pensar i pensar que potser hem anat com a individus i com a societat una mica massa accelerats. No teníem temps ni per pensar en nosaltres mateixos ni en les nostres famílies. Com la vida dona un extra bonus, potser penses que, escolta, que ni les riqueses, ni les vanitats, ni els egoismes, ni les enveges és el que més importa en aquesta vida. I també que quan la vida dona un extra bonus, segurament que tots hem pensat que lo important és les persones que realment estimem, família, amics, coneguts, i també els petits grans detalls de cada dia, no? Però sobretot, quan la vida et dona un extra bonus, hi ha quelcom, penso, molt més transcendent, que dius, escolta, ens està donant una nova oportunitat la vida, un extra bonus, una nova oportunitat. Potser ens la dona perquè encara tenim deures a fer. I jo n'estic convençut que sí que encara tenim deures a fer. Penso que aquesta crisi, com altres pandèmies de la història, no s'allargarà gaire, n'estic convençut. En aquests moments hi ha abocats milers de milions i molt de talent per superar-ho, no s'allargarà gaire. I l'únic que no sé exactament és com els humans, com a espècie, reaccionarem a això, si no haurem après quelcom. Perquè tenim molta tendència a oblidar quan tornen les coses a bon port. No? Per tant, no sé si anem a prescolcom, però sí que jo estic convençut que ara la crisi del coronavirus és un avís de quelcom que pot venir i si volem evitar una extinció segura els propers 100 anys, hem d'actuar ja. Hem d'actuar ja i així ens en sortirem.
Molt bé. Moltes gràcies, Josep. Ens has fet una introducció que bé, jo crec que ha superat amb escreix totes les expectatives que
havíem
pensat. No, de rotllo, res, que va, aquí hi ha molt de conceptualització i molt de suc a darrere per anar desgranant temes, no? Jo ara demanaria a la Maite o a l'Helena, a la que vulgui, doncs que comencin ja, diguéssim, amb les preguntes i jo ja continuaré després.
Josep.
D'acord.
Escoltar-te sempre, escolta, ens aportes unes lliçons magistrals que sempre donen molt de sí, t'ho agraeixo. Ha estat un plaer, he pres notes i tot.
Jo,
lligant amb el que deies, no, de que cal tenir prudència financera, el que ens trobem en el món de la cultura, que dintre de la prudència financera, que entenem perfectament que s'ha de prendre, moltes empreses s'estan replantejant en aquests moments i moltes inclús ja ho han comunicat, treure el suport que estaven fent a projectes culturals. Jo, que sé que sou una empresa que teniu el valor de la cultura com a ADN, m'agradaria una mica que expliquessis el perquè, lluny de negar aquest suport, malgrat la crisi, el que heu fet és el contrari. Heu comunicat més que mai i de seguida a tots els vostres projectes culturals que hi sereu al darrere, que malgrat la crisi no pateixin, els heu tret aquesta angoixa que molts pateixen. I lligat amb això també et diria, i si cal ser disruptius de veritat, no seria el moment perquè molts empresaris hibridessin en les seves plantilles gent del món de la cultura? Si s'ha de ser creatiu, qui més creatiu que aquesta gent, no? Fixeu-vos que van ser els primers que quan ens vam tancar a casa van ficar tot en obert, es van donar, van ser generosos, han estat creatius, s'estan reinventant, estan reubicant-se en l'entorn digital. Com ho veus tu?
Aviam, Maite, primer de tot, jo el que vull fer és felicitar-te per la tasca que estàs fent davant de la Fundació Catalunya Cultura. El que era aquesta fundació abans que arribessis tu i el que és ara no té res a veure. Realment esteu impulsant, no, s'han de dir les coses, no? Estan impulsant a nivell de l'empresariat català que molts empresaris que no s'havien plantejat mai ajudin accions culturals que al final fan fer país. I estic d'acord amb tu amb una cosa molt clara, Maite. Aviam, aquesta crisi, malauradament, s'emportarà amics, s'emportarà a molta gent i encara se n'emportarà. S'emportarà segurament empreses. O sigui, s'emportarà la nostra matèria, no? Però el que no hem de permetre mai és que s'emporti la nostra ànima. I la nostra ànima vol dir la nostra il·lusió per tirar endavant, la nostra il·lusió per fer projectes, però també la nostra il·lusió cultural, que és el que realment ens marca l'ADN com a país, com a cultura, com a poble. Llavors, això no ho hem de permetre mai. Per tant, davant d'aquest moment tan complicat, per exemple, jo us puc explicar el que hem fet nosaltres. Nosaltres sabeu com la Fundació Metalquímia, que tenim l'EMA de Cultura, Educació i Creativació, farem molt millor, perquè estem convençuts que amb cultura, educació i creativació farem molt millor. Amb les iniciatives culturals que ja estem fent, que la principal és la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que agafa més de 80 músics, ja hem tingut una reunió amb ells i han dit que no pateixin, que els nostres projectes anaven endavant aquest any. Els tirarem endavant, igualment. Tenim prevista una gravació, no sé com la farem, però la farem. Posem molta creativitat. Una gravació amb més de 80 músics i amb 4 artistes molt potents, que no els puc dir perquè no puc desvetllar el seu nom, però us puc dir que són espectaculars. I la veritat és que els vaig dir, escolta, compteu, farem la gravació, compteu que cobrareu, és evident, hem de menjar aquesta gent. I sobretot, si podem, això sempre ja sabeu que el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, com presentem el nou projecte, és el mes de novembre, si podem, farem el concert. I si no el podem fer el mes de novembre perquè no ens ho deixem fer, el farem el mes de febrer, però el farem. Jo no em puc posar el paper d'altres empreses, que decideixin abandonar els seus pressupostos culturals en aquest moment. Cadascú se sap les seves necessitats i jo no m'hi posaré. Però si es pot, en aquests moments, una de les coses que s'ha de fer és aquests col·lectius que tenen problemes, ajudar-los d'aquesta manera. A més, afegiré dues coses, Maite, i llavors te contestaré la segona pregunta que m'has fet. Ara és el moment, perquè si no ho fem ara, no ho farem mai, de rebaixar l'IVA cultural al nivell que li pertoca, brutals de IVA cultural que hi havia, i és el moment de demanar als governs una nova llei de mecenatge. No perquè les empreses que fem mecenatge cultural ens esgravarem més impostos, perquè si ho fem perquè ens surt del cor, però tot això ajudaria a empreses que no
totalment d'acord,
que no ho acaben de tenir clar, doncs a tenir-ho clar. I amb la pregunta que m'has fet d'agafar gent de la cultura per a altres sectors, mira, aquest dia estàvem fent un taller de creativitat, per exemple, amb el tema de l'educació, de creativació, amb creatius potents de Catalunya, i va sortir aquesta cosa, la possibilitat de, mentre duri aquest tema, si es necessiten més docents a les escoles, podríem agafar gent de la cultura, que en aquest moment no està fent res, que són gent molt preparada, que podrien fer docència, potser de primària, hem de duplicar classes. Per tant, seria una solució ben creativa per, almenys durant, mentre duri això, posar... Clar, mentre hi hagi el problema a les escoles, també hi haurà el problema dels concerts, és a dir, van paral·lel. Per tant, jo estic posant professionals de la cultura a llocs on es necessitaran duplicar les necessitats. I amb això ajudaríem a molta gent.
De fet, deixem que et digui que fixeu-vos que quan hem quedat tancats, el que ens ha cuidat l'ànima, els sanitaris, indiscutiblement ens han salvat la salut. Però el que ens ha salvat l'ànima ha estat les Maries de les escoles. L'art, la música, tot en el que a l'escola tradicionalment, per currículum, se li ha donat poca importància, quan hem estat tancats és quan ha sortit el valor d'aquesta cultura i d'aquests coneixements. Espero que això també en el món educatiu obri ulls.
Suposo que ara tocaràs el piano, amb aquest piano que tens aquí a darrere, no?
Si tu toques el saxo o el clarinet, sí, si no, no.
De fet, el que han dit és que les cases s'han convertit en els platós a través dels quals difondre aquesta cultura que deia la Maite. De seguida sentirem a l'Helena també dir el seu comentari i la seva pregunta a en Josep. A mi m'agradaria només dir que portem ja mitja hora d'aquest interessantíssim debat escoltant a Joel Lagares sobre empresa i cultura i de totes les coses que polièdricament aquest personatge ens pot aportar, que és molt i ric, que ja ho sabeu. De fet, o ho esteu veient, si no el coneixeu. Dir també que a partir d'ara ja començarem a entrar les preguntes i els comentaris que estan fent tota la gent que ens està seguint, que ja són més de 100 i llargues persones que ens aixequeixen per les xarxes socials, especialment per Facebook Live i pel YouTube. I vaja, seguim ara ja també incloent aquests comentaris, com deia, d'aquestes persones que ens estan seguint i que s'estan interessant i molt. A més, està generant un gran debat, intens debat, tot el tema també vinculat a la cultura i cultura i entitats i cultura i govern, que després ja veurem per on van en aquest sentit les preguntes. Helena, toca.
Bueno, jo volia començar donant les gràcies perquè ha sigut una lliçó magistral. La Maite deia que prenia notes, jo he pres apunts, us els puc ensenyar.
També.
He pensat que això seria una bona cosa després per fer arribar als meus estudiants. Espero que siguin molts els que estiguin ara connectats. Com molt bé has dit, ens hem trobat durant aquests 2 mesos i escaig que hi ha empreses que s'han adaptat, han col·laborat doncs, de diferents maneres, com molt bé deies, i altres empreses que han hagut de tancar. No? Tenim a nosaltres el gran percentatge del teixit nostre empresarial són petites i mitjanes empreses, que ara que estem en fase 1, algunes ja comencen a adaptar-se i a obrir, però d'altres estan a l'expectativa. Per exemple, estic pensant en aquell sector que depèn del turisme. Els hotels de Lloret, que la major part dels seus clients són estrangers i que difícilment poden arribar fins que no comencin a haver-hi vols, estan així una mica a l'expectativa de què han de fer, no? Què els diries en aquestes empreses?
Bueno, hi ha diverses coses a dir amb aquest aspecte, no? El primer, i això és el bàsic, és una retrospecció interna de dir quins són els talents que tinc a casa meu i quines són les capacitats, perquè en aquest moment que estic tancat puc fer quelcom més. Hi hem vist molts exemples d'això. Jo no puc parlar de Besalú, però n'heu vist molts. O sigui, gent que han hagut de tancar restaurants, que han hagut de tancar, que han hagut de fer ERTEs, que havien de pagar lloguers i han dit, ostres, quins talents, quines capacitats tenim. Escolta, doncs, per què no fem menjar a domicili? Doncs, i han començat a fer menjar a domicili canviant les seves cartes, un altre tipus de menjar, un menjar portable, s'han reinventat en aquest aspecte i han començat això. Bueno, això els permet sobreviure. Per tant, analitzar talents i capacitats per veure si som capaços de fer alguna cosa més. Per exemple, aquí a Metalquímia, a part de que hem tingut feina, perquè ja la teníem, però durant tot aquest període hem analitzat també talents i capacitats que teníem i això ens ha permès doncs, fer peces per respiradors, d'aquests respiradors de campanya que s'han fet, doncs hem fet peces. Hem fet aquestes proteccions amb acrilat per posar els llits a les UCIs perquè els sanitaris no s'han de posar. I altres coses més. Per tant, quins talents i quines capacitats en aquest cas seria per ajudar o podem tenir per sobreviure? Aquesta seria la primera cosa. Anàlisi de talents i capacitats. Segona cosa, col·laboració. Potser no havíem col·laborat mai, no sabíem com col·laborar i ara ens podem ajuntar amb alguna altra empresa i fer una cosa conjunta. Col·laboració, fusió, digueu-lo com vulgui. Però aquesta és una altra opció. Col·laboració, fusions, però és una manera de que no hagin de tancar empreses. Tercera cosa, les cambres de comerç. La Cambra de Comerç aquí a Girona està activant un programa que se'n diu que no tanqui cap empresa, amb el qual qui tingui aquestes angoixes i aquestes pors es pot posar en contacte amb en Jaume Fàbrega, bon amic Jaume, o amb la Cambra de Comerç, i ells tenen programes per veure què podem fer, què es poden fer en cada cas. No? I d'alguna forma hi ha una interacció de solució que s'ha aplicat en un cas que pugui ajudar-se en un altre cas. Però ara, en aquests moments, hi ha un projecte brutal a Catalunya, que és el projecte de la llotja virtual de la Cambra de Comerç de Barcelona, que ha endegat el bon amic Joan Canadell. Joan Canadella, un tio molt, molt emprenedor, molt empenta, molt proper. Té una mica el perfil d'aquests líders transcendents que us deia jo abans. Ha endegat la llotja virtual. Què és la llotja virtual? La llotja virtual és un espai virtual on, per un cantó, els diferents sectors, la indústria, el comerç, el turisme, la cultura, tenen els seus llocs virtuals per parlar i dir, escolta, jo he aplicat aquesta solució. Ostres, doncs aquesta solució jo la podria aplicar perquè jo no la sabia. Poden tenir aquesta mena de conversa virtual. De fet, la llotja virtual neix de la idea de les antigues llotges, de fa 500 anys, on es trobaven els navegants, els mercaders, i intercanviaven idees. Això és l'inici de la innovació, l'intercanvi d'idees. Doncs vol fer exactament el mateix. En aquest moment que estem confinats, si jo he aplicat, si jo soc del sector restauració, he aplicat una idea que pot servir, la poso en comú i que els altres també la puguin aplicar. Llotja virtual amb aquest aspecte. Això seria un tema més de creativitat, que jo en dic inconscient, no? Les idees sorgeixen, flueixen i els intercanviem. És com va néixer la innovació a Jericó fa molts anys. I llavors hi ha un altre focus en aquesta llotja virtual que s'està posant ara, que és la creativitat conscient, que és com posem un foco concret, problemes concrets, reptes concrets, amb, per exemple, en sector cultural, amb un subsector cultural, per exemple, el sector dels auditoris, o el sector de les festes majors, com posem reptes concrets i mitjançant metodologia de creativació fem servir el triangle màgic de repte, ideació, solució, i amb tallers de creativació de 2, 4, 5 hores trobar solucions per a aquests sectors. Jo penso que és una molt bona eina. I ja us en diré una altra. Nosaltres, la Fundació per la Creativació i que la Fundació Metalquímia ja fa molt de temps, no fa tant de temps, van llançar un joc que se'n diu el joc de la creativació. El joc de la creativació és un joc, però no deixa de ser un taller virtual, un taller de creativitat virtual. És un joc de taula, però què fa? Et posa un repte, ara podries posar un repte que tens amb el teu negoci i llavors, mitjançant una tècnica de generació d'idees, et fa generar idees noves, totalment innovadores, que tu no haguessis pensat mai amb el teu dia a dia. És una forma d'anar-hi, no? També. Però, doncs, ja t'he dit, Helena, diverses coses que es poden fer per aquell empresari que té l'angoixa, no sé què fer. Doncs, apunteu-vos a la llotja virtual, aneu a la cambra de comerç, jugueu al joc de la creativació. Tot això podeu fer per analitzar talents i capacitats. I una altra cosa per mi molt important és que tots els empresaris, tots, ja siguis una petita, mitjana o gran empresa, haurien de revisar les seves visions, és allò, missió, visió, el seu propòsit transcendent, el seu perquè transcendent, after Covid, després del Covid. O sigui, fins ara, el propòsit transcendent, el propòsit de la nostra empresa era fer alguna cosa. Després del Covid serà el mateix o l'haurem de canviar una mica? Doncs revisar-ho perquè a tot això ens pot donar les pistes i les claus per continuar tinguent vida econòmica.
Si us sembla bé, anem introduint miqueta en miqueta les preguntes que tenim, perquè són moltes i moltes fan una mica de referència en tot el que ha parlat en Josep ara i durant tota aquesta mitja hora llarga ja portem. I anem entre tots combinant, fent respostes a poder ser una mica més escuetes, més que ara perquè tenim molts temes interessants que seria bo de comentar. La primera, que ja tenim aquí, en Sergi Gil des de Facebook. En Sergi és el director del taller ocupacional Sant Camil. Diu, bona tarda, Josep. Quin futur veus per a les entitats del tercer sector davant de la més que imminent recessió i com pot influir a la RSC en el sector social? Moltes gràcies.
Bueno, ja, les entitats del tercer sector, sort que els tenim i ara en aquest moment són vitals. Si no hi siguessin, els hauríem d'inventar. Penso que d'aquests 500.000 milions d'euros que donarà la Comunitat Europea al govern espanyol, espero, però una part haurien d'anar a aquestes entitats perquè són realment les que estan a primera línia de foc amb aquesta crisi, o que estaran en els propers mesos a primera línia de foc en aquesta crisi. S'està fent molta bona cosa. Moltes d'aquestes entitats, el tercer sector, a darrere seu tenen empreses que ja han dit que hi serien i que hi continuarem sent. D'altres no, d'altres es nutreixen d'altres tipus de fons, però en aquests moments s'han d'anar a buscar fons com sigui per ajudar aquestes entitats, perquè són elles les que estan fent la feina, les tasques, per exemple, el Banc dels Aliments. No? El Banc dels Aliments.
Deixeu, Francesc, m'hi deixes afegir una cosa?
I tant, mare Déu.
No sé si estaràs d'acord, Josep, que ara més que mai, amb les noves generacions, les que venen darrere nostra, sovint quan parlo amb empresaris em diuen que la captació de talent i la retenció de talent a les empreses passa molt, no només perquè siguis una bona empresa i facis bé les coses, sinó perquè tinguis uns valors determinats en aquesta empresa. El jovent es vol identificar amb uns valors, més enllà del que tu donis com a servei o el producte que tu facis. Jo crec que tot aquest RSC també va molt lligat amb tot això i que cada vegada seran més selectius i això ho tindrem que tenir més en compte.
Maite, això que dius, precisament, és el llibre que vàrem publicar nosaltres adreçat a petites i mitjanes empreses, que ens el va presentar l'Anton Costa i que dèiem, el llibre es diu amb valor afegit. És a dir,
exacte,
la responsabilitat social és aquell valor afegit que tenen les empreses i que busquen avui dia els compradors de les empreses, no? I els usuaris de les empreses. Deixeu-me fer una pregunta en Josep, perquè jo, tot i que estic en el món de la responsabilitat social, estic molt en el món de l'educació. I ahir els deien als meus estudiants que li volia fer una pregunta en Josep sobre tot aquest repte que has llançat en els joves des de la Fundació de la Creativació, aquest repte que t'has proposat obtenir 100.000 idees noves.
Ens hem.
Bueno, us heu proposat per llançar contra la Covid i que els heu fet una crida perquè aportin idees tant per la prevenció de la salut, com per ajudar els més vulnerables, com per combinar desconfinament i activitat o com per impulsar des d'ara el dia després. Com us està anant això? Esteu rebent moltes idees o no?
Bé, deixem de fer una intro. Nosaltres, la Fundació per la Creativitat, som tota una sèrie de patrons, que hi ha empresaris, gent de la cultura, de Girona, de Barcelona, gent important, gent no tan important, però realment són tota una gent que creu que la creativitat per a innovar és el futur, com us explicava abans. Llavors, dit això, aquesta fundació, bàsicament, el que vol és educar amb metodologies de creativitat per a innovar, per trobar solucions, als més petits de casa, començant amb l'escola primària, secundària, batxiller i universitat. Dit això, Miquel Àngel Oliva, que és el director general de la Fundació i gran amic, un dia parlàvem com va començar tot això del Covid i nosaltres tenim una plataforma que se'n deia Creativation Challenge. Amb el Creativation Challenge nosaltres el que proposàvem eren reptes. Per exemple, empreses que ens proposaven reptes socials, per exemple, vàrem fer un repte pel Barça per eliminar el bullying, vàrem fer un repte per la Fundació Josep Carreras, vàrem fer un repte per l'Hospital Sant Joan de Déu, on nosaltres proposàvem un repte creatiu i llavors mitjançant la plataforma de la Fundació per la Creativació s'hi apuntaven moltes escoles i instituts i en metodologia de llançament d'idees, llançaven idees i al final hi havia una idea per solucionar aquell repte. Això ens estava anant molt bé, però al començar tot el tema del Covid, parlant amb el Miquel Àngel, vam dir, ostres, per què no modifiquem la plataforma i en lloc de reptes que fins ara han set més empresarials o més socials, però pre-Covid, posem els reptes que tindrem ara amb el Covid. Ens vàrem posar mans a l'obra, bàsicament, amb Miquel Àngel i tot l'equip de la Fundació. Tots els patrons hi van estar d'acord, evidentment, i vàrem llançar la plataforma Covid Creativation Challenge, que es proposa trobar 100.000 idees. Està anant molt bé. En aquests moments hi ha més de 300 equips apuntats. Aquí hi ha 35 i més de 1.200 persones, 30 treballant-hi. Hi ha instituts, més de 35 instituts, hi ha clubs de futbol, per exemple, tot el futbol base de l'Olot s'ha apuntat amb els diferents equips a proporcionar idees, per exemple, doncs, com combinar entrenament i confinament, per exemple, per ells és important, doncs, també buscar solucions a aquest repte. S'hi han apuntat famílies, universitaris, i el dia 25 farem ja la primera tria d'idees i llavors, això ho explicarà en Miquel Àngel quan toqui, en llançarem de nou.
Fem una pregunta ràpida. Aquesta és de sí o no, pràcticament. Subvenció o mecenatge? L'Eva Bautista.
Amb dues. No és ni sí ni no, les dues. Sí, és una corresponsabilitat de l'empresa i l'Estat està clar que des de l'última crisi del 2008 tota la inversió en cultura es va anar retirant, però està clar que l'Estat té que ajudar i el govern té que ajudar, perquè hi haurà cultura que no serà mai cultura d'inversió.
Sí, molt d'acord, Maite. El mecenatge t'ha de sortir del cor, hem de crear una cultura encara més de mecenatge. Com he dit abans, ajudaria molt tenir una llei de mecenatge perquè s'hi apropessin moltes més empreses i subvenció també. Ara, subvenció en aquests moments. En aquests moments no s'hi val això que diu el govern central donar vals. Tu, escolta, calés a la butxaca. Calés a la butxaca per ajudar aquests sectors que estan fotuts. Fora vals i fora ICOs i fora allò. Calés a la butxaca per ajudar aquests sectors que estan fotuts. I, evidentment, com tot això acabi, escolta, mecenatge, això hauria de tirar sol. Però a mi també sempre m'ha agradat dir que, esclar, no qualsevol proposta cultural és vàlida, perquè també es presenten algunes propostes culturals que dius, hòstia, tu, les propostes culturals han de crear una mica d'impacte, han de tenir aquest component innovador, que creï una mica d'impacte, que posin la pell de gallina, que emocionin a la gent, que facin el que deies, t'emocionin. Esclar, hi ha vegades que hi ha propostes que dius, bueno, i això està subvencionat o això és una trifulca que hi ha per aquí darrere?
I no hi oblideu que molta majoria de les iniciatives culturals tenen un impacte social al darrere. Molta de l'ajuda...
Clar, nosaltres, per exemple, quan fem la Sinfònica, estem donant feina a 80 i pico músics, més la gent de l'auditori, més la gent que et fa tot el muntatge, tot el so, tota la gravació, etcètera, 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 etcètera. Vull dir, esclar, qualsevol d'aquestes iniciatives que tu ajudes a la cultura, tu fas ànima, tu crees un país amb ànima, però alhora estàs ajudant a crear la roda econòmica giri.
Però, a més a més, Josep, quantitat d'iniciatives culturals que amb entorns molt vulnerables és l'única manera d'arribar-hi i és l'única manera de fer un camí, de tirar un pas endavant.
Per exemple, el que està fent molt és l'Adrià Bausó, que està amb tot...
Correcte.
Aquests barris... Més...
Al Raval hi ha un piló d'iniciatives que, d'altra manera, si no fos a través del camí cultural, no es podrien dur a terme.
Els Cabres, l'Adrià Bausó, tota aquesta gent estan fent aquest tipus d'iniciatives culturals, sobretot aquí a Girona Nord, per ajudar aquests nanos que estan en risc d'exclusió.
Temporada alta,
també. Exacte, temporada alta i que mitjançant la cultura els podem tornar a incloure en el sistema. I sobretot, més que incloure en el sistema, que siguin feliços. Perquè al final la cultura serveix, ja us ho he dit abans, és l'ànima, et fa ser feliç. Si no tens ànima, no ets feliç.
En aquest mateix sentit anava la pregunta que feia la Mabel Carbó, per exemple, folclorista i autor de diferents llibres sobre aquesta temàtica. Diu, per quan una llei de mecenatge global, com cal que incentivi el mecenatge tant el gran mecenatge com el petit mecenes? La considero necessària? De fet, ja ha quedat resposta amb el que dèieu.
Absolutament, absolutament.
I la rebaixa de l'IVA cultural, o sigui, i en aquest moment jo creuria l'IVA. L'IVA de les jornades. Totalment, durant un temps, durant un any, fora IVA, home. Tu, què és aquest afany recaptatori de l'administració? Ja sé que els necessiten les coses, però en aquests moments el que es necessita és fer girar la roda.
Que sapigueu que des de la Fundació estem fent lobby, liderem una plataforma pel mecenatge tant a nivell autonòmic que, de fet, ja hi ha avantatges fiscals si tu inverteixes en llengua, medi ambient o en recerca, però s'han deixat les branques socials i culturals, que és que no s'entén. Amb tota l'aprovació de la llei de pressupostos vam estar apretant, fent push, i a nivell estatal igual. Sabeu que ara s'ha fet una petita reforma, però res, maquillatge polític, el que cal és una reforma entera i que l'empresari o la persona que decideix apostar per la cultura, des de l'ego, en tingui un retorn.
En aquest sentit, d'agrair, diguéssim, les tasques que es fan o els mecenatges que es fan en prou de la cultura a entitats amb cor, de Càritas, agraïm a en Josep Lagares, a través de la Fundació Metalquímia, la seva implicació amb Càritas, posant a la nostra disposició, any rere any, entrades a la venda per accedir als concerts clàssics d'enderrock. I també afegeixen... Què teniu previst per... De fet, ja s'ha contestat. Sí. Quina adaptació fareu a la nova situació pel concert d'aquest any? Està garantida, no?
No, la gravació està garantida. De fet, tenim això, Jaume Lleixà, que hi entén molt, que és el director tècnic, juntament amb en Francesc Assú, que és el director artístic de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, director tècnic i director artístic, ja tenen previstes les solucions per fer la gravació mantenint les distàncies. O sigui, que les gravacions es faran segur, es faran aquest estiu i es faran aquest estiu, o juliol, agost o setembre, i el concert, és clar, en principi el concert és en novembre. Ja, amb aquesta crisi, jo no m'atreveixo a dir que el novembre no podrem estar junts. Potser sí, o potser
Josep...
no.
Explica. A mi m'agradaria moltíssim que expliquessis a la gent que ens pugui estar escoltant la iniciativa que teniu amb l'ARS. Cuideu vosaltres mateixos, tu has dit, no? Primer protegir els llocs de treball, la teva gent, el teu equip. Explica a través de la Fundació Metalquímia el que feu amb els vostres propis treballadors que els hi heu posat a l'abast classes de música. Heu apropat la cultura en primera persona, no? I això, a lo millor algun empresari ho sent i que no, a vegades és pensar les coses.
Bueno, això un dia... un sopar de Nadal, que ja... No, saps? Això va sortir... A mi m'agradava molt la música i pensava que mai podria aprendre a tocar un instrument. Com devia tenir uns 40 anys, em vaig enfocar, vaig dir, ostres, va, per què no aprens a tocar el clarinet? Sempre m'havia agradat aprendre a tocar el clarinet i vaig aprendre a tocar el clarinet i posteriorment el saxo. No? M'ha fet tan feliç la música, aprendre música, que un dia vaig dir, ostres, per què no ho compartim amb la nostra gent? I un dia un sopar de Nadal, dic, nois, a partir de l'any que ve, qui vulgui aprendre a tocar un instrument, que ho digui, farem una roda d'instruments amb l'Escola Clau de Faula, de Santa Eugènia. Sembla que Santa Eugènia, Maite? Que Santa Eugènia, sí. I farem una roda d'instruments i qui vulgui tocar piano, l'ensenyem a tocar el piano. I a la Fundació, bueno, a la Fundació Metalquímia, doncs, us proporcionarà una part, el 50% d'aquestes classes. Bueno, doncs hem tingut una part important de la nostra gent que s'hi ha apuntat. Hi ha gent que no s'ho hagués pensat mai, doncs ara està tocant el saxo, i gent que no s'ho hagués pensat mai està fent el coro de Metalquímia. Bueno, al final, això t'enriqueix com a persona, però sobretot, torno a repetir, fa més feliç. I al final hem vingut aquí per ser feliços. Desenganyem-nos.
Escolteu, ens falten 5 minuts per acabar el programa. Jo us demano a tots un extra bonus, és possible, de 10 minuts, perquè tenim moltes preguntes, els comentaris són tots molt interessants i estaria bé doncs, poder donar entrada a 4 comentaris més, 4 preguntes i, evidentment, a les vostres reflexions, que són interessantíssimes i que els hem de tenir també molt presents. Per exemple, la Sílvia Paneque ens diu, Josep, creus que la producció de productes digitals en l'àmbit cultural i educatiu es mantindrà en la postcrisi o tornarem als models presencials? I el mateix pel treball flexible o a distància?
Home, una de les coses que jo penso que hem après, almenys com a empresaris, bueno, primer tot a la Sílvia, què tal, com estàs? Penso que una de les coses que hem après, almenys a mi com a empresa, he après és que la transformació digital és inexorable. Ja la tenim aquí. Abans de tot això es parlava, tu, qui ha de ser el responsable d'impulsar la transformació digital de les empreses? I es feien servir segles, no? El CCO, el Chief Corporative Officer, el CCD, el Chief Digital Officer. I al final dius, qui ha estat el responsable d'introduir les empreses? Doncs el Covid. En lloc de tantes segles, no, el Covid és el verdader impulsor d'introduir la transformació digital de les empreses. I aquesta és la realitat, no? Dit això, penso que és inexorable. Jo penso que les dues coses es mantindran, però sí que hi haurà un impuls brutal cap a la producció digital. De fet, nosaltres, a Metalquímia, ara que estem fent el nou pla estratègic, ja post-Covid, ens enfoquem en tres focus, si ho diria. La transformació ambiental, o sigui, com nosaltres podem fer productes i processos molt més ambient friendly, diguem-li, o sigui, que siguin molt més amics amb el medi ambient. A, la transformació proteica, com per alimentar el món, duplicar el rendiment alimentari mundial en els propers 30 anys, com podem transformar a part de la carn, com podem generar noves proteïnes per alimentar el món, transformació proteica. I la tercera, la transformació digital. És inexorable, això ja no tornarà enrere. Per tant, productes digitals crec que pujaran molt i tot el que em dius del treball flexible a distància, nosaltres ens n'hem donat compte que ara farem molt més treball a distància. Ja en fèiem un, però ara en farem més.
Eliminem els os, Francesc. Digue-li a la gent que elimini l'o. Treball in situ o a distància? I canviem l'o per la i.
Avui tot és i, eh?
En present o digital. I, saps?
Perfecte, perfecte. Ja els hi diré. Tenim el primer dels protagonistes del Dialoguem d'aquest cicle, que és en Ramon Burgada, que ha fet un comentari i després l'ha corregit. Per això, entre parèntesis, inicialment està corregit. Estem passant el que ha volgut fer després, no l'inicial, que era l'impulsiu. En tot cas, no variava gaire, no patiu. Diu en Ramon Burgada, unes reflexions molt interessants. Què farem si torna una altra onada? Creus que hauran après res els governs, especialment l'espanyol?
Ramon, què tal? Aviam. Espero que no torni una altra onada. Passa que tu ets més, perquè si torna una altra onada ja estarem amb aquelles trucades telefòniques per WhatsApp a veure com podem ajudar i què podem fer. No, i val més que ens trobem a Besalú fent castanyes o ballant sardanes. Però dit això, no sé si hauran après res. És el que he dit al final de la xerrada, no? Que com a espècie tendim a oblidar molt fàcilment. En tot cas, jo el que sí que he après és que potser els governs, tots, i mirant una mica l'experiència mundial, hauríem de tenir presidentes del govern en lloc de presidents del govern, perquè allà on s'ha fet millor és allà on hi ha senyores a davant de tot.
Sort que ho has dit tu.
Per aquesta crisi en especial, doncs han demostrat ser molt més ràpides i molt més sensibles i molt més proactives.
Molt bé, tenim un altre comentari d'en Joan Agustí, que felicita per la iniciativa de la creativació. Després, en Norbert Tomàs Bilbeny, que és editor de llibres del calendari de l'Ermità, diu, doncs, tota la raó, Josep, de què cal un nou lideratge i, tal com vaig dir la darrera vegada, potser per aconseguir-ho haurem de sacsejar el sistema des de certa base i tenir algunes noves regles del joc.
Sí, sí, bueno, és el que he dit abans, no? Vull dir que nous lideratges que ja s'estan donant i noves regles del joc. No sé si serem capaços de fer-ho, eh?
Des de la Fundació Catalunya Cultura, com s'imagina aquest capitalisme?
Eh?
Et diu, una altra pregunta des de la Fundació Catalunya Cultura.
Tot i que hi havia gent que no actuava així, però el capitalisme salvatge, el capitalisme, com diu l'amic Ramon de l'IBEX 35, aquest capitalisme que només vol fer els diners pel diners, l'hem de començar a desterrar una mica. Les empreses han de guanyar diners, certament, però amb aquests diners, a part de progressar com a empreses, han de servir per ajudar a crear progrés social. I ara més que mai, ho torno a repetir, la crisi del Covid és un avís. És un avís. En 30 anys haurem de duplicar el rendiment alimentari del planeta. En 30 anys tindrem uns reptes amb bilions de tonelades de plàstic al mar. Etcètera, 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 etcètera. Si no som capaços d'arreglar això, no ens en sortirem. Amb capitalisme salvatge, continuarem pel mateix camí, no haurem fet cas a aquest avís del Covid i anem de pet a l'extinció. A més, n'estic segur, i ho dic, hòstia, no siguis tan tremendista, sí, ho dic. Ara, també soc molt i molt optimista i penso que amb creativitat i innovació i amb una mica amb aquesta generositat de dir, escolta, capitalisme, sí, guanyar cèntims, sí, perquè les empreses han de progressar, però que també amb això ajudem a progressar a la societat que ens envolta. Aquesta és tan senzill i tan complicat com això.
En Francesc Francisco Busquets des de Facebook, el tindrem la setmana que ve amb la Fina Sorina, aquí entre nosaltres, en el Dialoguem, demana quin grau de predisposició a assumir riscos disruptius de manera proactiva creu que té l'empresariat i la societat gironina en general.
Home, penso que és brutal. Aquí a Girona som disruptius per naturalesa. I ho demostrem. No, és que és veritat. Vull dir, comencem a dir empreses, no vull dir noms, no? Però, per exemple, Noel, Olot, per dir alguna cosa, ja són disruptius amb el seu tipus de productes càrnics, de la manera que els exporten, per dir alguna cosa, no? Per dir Noel, perquè és la primera que m'ha vingut al cap. Però és que alhora han parit un respirador que, com en deia en Jan Bosch fa pocs dies, és capaç de ressuscitar un porc, com feien les proves clíniques, un porc mort. Clar, això no ho han fet ni per mi. Aquesta és la primera, no? O Ipre, per dir-ne una altra, que em ve al cap. Escolta, Ipre, avui mateix, o ahir, sembla ser que l'estat espanyol ja els hi ha demanat. Clar, és una empresa de vacunes veterinària, és veterinària, però si podrien fer la vacuna si sortís aquí. Escolta, tot això són disrupcions, tot això. O sigui, passar d'una empresa veterinària a una empresa farmacèutica amb empreses gironines, i us en diria un munt. No cal que m'estengui en aquest cas, però realment. I també ho ha demostrat la sanitat, com deia a la primera xerrada en Ramon. Moltes de les idees que s'han fet aquí sanitàriament parlant, llavors ens els han copiat arreu, però van néixer de Girona. Per tant, crec que estem enfocats, la tenim, la mentalitat disruptiva. De fet, també ja fa molt de temps que alguns ja en fem molt de postulat amb aquest tema.
Molt bé, de Girona al món. En aquest cas, en Joan Santís ens demana el rol d'Europa com a bressol de cultura, però també com a projecte social i econòmic. Quin hauria de ser? Podem comptar-hi?
Bueno, aquest Joan, què tal, Joan? Jo crec que el paper d'Europa amb tota aquesta crisi ha quedat en entredit fins abans d'ahir. O sigui, realment, jo penso que les ganes de ser Europa fins abans d'ahir, dius, escolta, quan realment tens un problema no t'ajuden i els veïns del nord t'estan, a més t'estan criticant, i segurament amb raó, no? Perquè segurament l'Estat s'ha gastat els calés en altres coses, els calés que li havien deixat, però ara que hi ha necessitat, doncs han d'ajudar. Abans d'ahir, la Macron i la Merkel van dir que donarien un crèdit o que donarien calés sense haver-los de retornar de 500 milions d'euros, em sembla que eren, si no m'equivoco. Bueno, amb això salvaran Europa. De totes maneres, Joan, penso que nosaltres tots, nosaltres com petits empresaris, com mitjans empresaris, ens hem d'espavilar, que ningú ens ajudarà. Nosaltres ens hem d'espavilar. I si llavors venen les ajudes, doncs benvingudes.
Tenim moltes preguntes. Si voleu, encara ens queden 6 minuts de programa, aquest extra bonus que hem donat avui en aquest programa. Fem una ronda de paraula per les nostres convidades i la Maria Rosa. Afegiu tot el que vulgueu, que segurament
sí. No ens acabarem. Jo volia afegir en relació a Europa, em sembla que ha perdut una oportunitat de lideratge impressionant. Podria haver liderat doncs, les compres de material sanitari, coordinant-ho tot, i el que s'ha vist és que cada país ha procurat per lo seu i només per lo seu. Jo crec que aquí la idea d'Europa per mi ha caigut en picat. Què en penses?
Sí, bueno, és el que deia abans, Helena. Ja fa molt de temps que el lideratge europeu està entredit, però no només el lideratge europeu. Falta un lideratge global que sigui capaç de coordinar aquests grans reptes. O sigui, no és només Europa, és Estats Units, ens hem d'injectar lleixiu, o inclús la Xina, o inclús la pròpia OMS. No hi ha hagut, cadascú ha fet la guerra pel seu costat i no hi ha hagut ningú capaç de coordinar-ho tot. Bueno, d'aquí els resultats que tenim. No? Tot, ara, per ser positiu i optimista, també penso que, com mai, ja també ho he dit abans, els grups, la gent, s'ha ajuntat. No? O sigui, realment en aquests moments hi ha una quantitat de calés, de diner i una quantitat de grups que estan buscant una vacuna i que estan buscant medicines perquè si agafes aquesta malaltia no sigui tan dura que, i a més ho fan de forma coordinada, que això no ho havíem vist mai. Per tant, això és la part positiva de tot això. Què anava a sortir? Això, mira, després de la Segona Guerra Mundial doncs, van sortir organismes de coordinació internacional. No? Potser després del Covid en sortiran de nou, tant de bo, els que surtin es montin de forma perquè puguin establir un verdader lideratge global que, per mi, jo estic convençut que és el que necessita el món.
I Josep, hi ha una cosa que voldria afegir també, que és que, per exemple, a part de les empreses, també hi ha hagut molt lideratge, per exemple, dels centres de recerca o de les pròpies startups. Per exemple, el paper que ha tingut l'ICRA, el paper que ha tingut l'IDG, no? Vull dir, parant els seus processos, parant les seves recerques, posant-te a la disposició del Covid, etcètera. No? Vull dir, jo crec que això és un sentiment, i deixeu-me dir, molt gironí, aquest sentiment de solidaritat que tenim, que quan ens passa alguna cosa, i això ho he notat en molts altres moments, no? Ens posem a disposició. I per tant, dius, escolta, ara toca parar, això que dius de les empreses, parem i fem, parem la producció i fem altres coses. Això s'ha donat també en molts altres camps. I per tant, jo crec que una mica quan ens plantejàvem també aquest debat de diàlegs, era una mica per agrair a tots aquests sectors. Sectors que són invisibles moltes vegades, però que s'han posat al servei de la societat. Sí, sí. I que ens estan ajudant moltíssim. Vull dir...
La societat gironina, jo penso que ho ha de tenir clar. Primer salvar vides i després ja ens preocuparem de l'economia. I, sí. I aquesta és una mica seva l'actitud. I realment hem demostrat ser una societat solidària, no la gironina, la catalana en general. Per tant, jo crec que hem de treure coses molt positives d'aquesta crisi. Jo, de fet, n'hi trec cada dia. Ja ho he dit. Aquest extra bonus que us parlava, aquest extra bonus... Sí. Aquesta nova perspectiva de la vida no l'haurien de deixar d'aprofitar. Els que hem tingut una experiència d'aquest tipus, i ara he vist alguns dels comentaris que van sortint aquí, que hi ha gent que ha tingut experiències d'aquest tipus, ja siguin malalties o ja siguin amb altres coses, sempre s'aprenen coses i no s'han de deixar d'aprofitar aquestes ensenyances. Això ha estat una ensenyança col·lectiva. Per tant, com a col·lectiu, com a societat, l'hem d'aprofitar per ser una miqueta millors. Cuidado, estem dins una conta enrere. Jo no estic convençut, ja fa temps que ho dic. A mi m'agrada dir aquesta paraula, creativació, extensió. Estem dins d'una conta enrere. Una conta enrere que de 30 a 50 anys. O canviem coses o la humanitat no se'n sortirà.
Compte enrere. Ens queda 2 minuts. Josep, la pregunta i fem una ronda final de comentari de la perspectiva que cadascú tingui d'aquesta conversa, una mica la conclusió que en traiem. Pregunta, Josep, creus que s'hauria d'acabar amb els paradisos fiscals per encarar el futur amb justícia?
És evident, això és evident, però aquí hi ha una cosa importantíssima. Com collons voleu que s'acabin els paradisos fiscals si a mi i si a la meitat de la crisi, si a la meitat de la crisi el govern treu una llei d'impostos de successions i donacions que és un insult. O sigui, aviam, com pots quadriplicar i quintuplicar el que hauràs de pagar quan se mori algú que ja ho ha estat pagant tota la vida? L'hereu haurà de pagar, que moltes vegades l'hereu no ho podrà pagar i s'haurà de vendre aquell bé, o perdrà, o s'haurà d'hipotecar, és igual. Això no s'aguanta. No s'aguanta. Què farà la gent aquí a Catalunya? Pues s'anirà a Madrid, s'anirà a morir a Madrid, i a més es fica aquesta llei en un moment molt sensible. Clar. Aquest dia parlàvem amb en Josep Álvarez, de Ribes Álvarez, no? En un moment supersensible on s'ha mort molta gent i dona la sensació que, oita, quanta més gent es mori, més cobrarem, més caixa farem. No, home, no. Escolta'm, treballem tots molt, i paguem tots molts impostos, gràcies a Déu, per tirar endavant, bueno, almenys com et moris, que els teus fills es puguin quedar alguna coseta i no que se'ls hi fotin tot. Per tant, sí, evidentment els paradisos fiscals haurien de desaparèixer, però amb aquestes polítiques fiscalitzadores de replegar diners, malament. Com aquesta us en explicaré una altra, molt curta, no? Aprofitant tot això dels impostos de successions i donacions, també, jo sóc caçador, a mi m'agrada la cacera, no? I ara s'han posat unes sancions brutals per anar a cacera. O sigui, tu pots fer una petita infracció i haver de pagar 6.000 euros. Gent gran. Clar, el col·lectiu de caçadors fa una feina molt i molt important, per exemple, per controlar la fauna salvatge i evitar que es descontrolin els senglars, més enllà de que hi hagi més accidents o més accidents a les carreteres o mals als sembrats, per dir-ho d'una manera. La feina important és que no creixin els senglars de forma desmesurada fins a 100.000 en un any. O sigui, si un any sense caçar són 100.000 senglars, 100.000 senglars més al bosc. 120.000 senglars més al bosc a Catalunya. Què vol dir? Que si hi ha una peste porcina, aquesta peste porcina arribarà a les granges i se'ns carrega la indústria càrnica catalana. Escolteu, i tot això es fa amb uns ànims de fiscalitzadors, de recollir més diners. Escolta, paradisos fiscals no, però reclamem la fiscalitat. El que em preguntaven abans, ostres, si poc que tindrem mai una llei de mecenatge com als Estats Units, de tenir el 90% de desgravació si només volem recaptar. Per tant, per fer tirar endavant l'economia, el que hem de fer és que la gent tingui calés a la butxaca, i amb calés a la butxaca la roda gira. És així.
Maite, Helena i Maria Rosa, fem una ronda final de conclusió. Què us sembla?
Sí, sí, mira, jo més que conclusió el que m'agradaria apuntar i animar la gent és que cal ser molt generosos. Amb una crisi així, sentir gent com en Josep, i aquí a la província tenim gent extraordinària, fixa't en un líder com ell ho parlava, els lideratges canviaran, busca gent apassionada, busca gent que estigui fent bé les coses i sigues generós. No? Els que puguem tenir una mica d'energia, tirem del carro, ajudem els que no poden, perquè realment pel sector que jo estic de la cultura han baixat persianes, els cinemes estan tancats, aquesta gent, bueno, són situacions complicades que no havíem viscut mai i ara ens toca als altres donar-los un cop de mà. Accions com la que estan fent IPRA, com la que estan fent Metaquímia, Noel, per mi és un exemple i a mi, francament, em dona gasolina, em dona ganes i davant de gent liderant així, l'únic que podem fer tots a la resta, encara que sigui en una petita mesura, és sumar-nos. I des de la Fundació és el que estem fent. Hem obert, aquest any estem ajudant a 60 projectes en comptes de 30. I escolta, us convido a tothom que ajudis, des del costat, el de dintre, el de fora i a qui puguis.
Helena.
Jo estic plenament d'acord amb tu, Maite, i amb això en Josep és un bon exemple, un gran exemple a seguir. Però des del punt de vista de l'empresa, jo crec que em quedo sobretot amb que hem de perdre la por, hem de tirar endavant, hem de perdre la por, hem d'adaptar-nos i d'aquesta manera segur que ens en sortim.
Bueno,
Maria Rosa.
Jo, clar, ho pensava des de la perspectiva, no, del que hem volgut impulsar, no, des de la responsabilitat social, que és l'objectiu de la nostra càtedra. No? I bé, jo vull refermar-me amb el que he dit al començament, no? En Josep és una persona polièdrica, no? I aquesta, totes aquestes vessants que té, jo crec que avui a mi almenys m'ha fet veure moltes coses de molts àmbits, no? M'ha fet pensar en moltes coses a nivell personal, no? Vull dir, com he de pensar com a Maria Rosa, no? Però també, doncs, com he de pensar com a col·lectiu, eh? I ens ha donat també moltes pistes de com podem impulsar la cultura, no? Que a mi em sembla que això és una de les coses que fa país i que ens fa identitat i que també és un acte de responsabilitat social, també la cultura, però també amb la responsabilitat social empresarial.
Hem perdut la Maria Rosa, no tenim ara la seva connexió.
I doncs, jo no me sentiu?
Sí, jo sí.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno. Sí, no sé on que també he perdut ara. Bueno, doncs jo...
No tenim aquesta connexió encara preparada. Ara ja està. Ja estàs aquí, Maria Rosa.
Endavant. D'acord. Bé, doncs jo deia que clar, m'ha canviat coses de la perspectiva personal, coses de la perspectiva col·lectiva, coses de la perspectiva del món de la cultura, de la responsabilitat i fins i tot del món educatiu. És a dir, per tant, jo crec que avui els plantejaments que hem estat debatent no són només d'empresa, eh? Són uns plantejaments a l'estil Miquel Àngel, no? Vull dir, de l'home del Renaixement.
Del Renaixement.
El Renaixement una mica en aquest sentit, no? Globals, no? Que en definitiva el que necessitem avui dia són respostes no només disciplinars o centrades en un àmbit, sinó respostes, que és el que ens aporten els reptes, no? Respostes, diguéssim, co-creatives, respostes que d'alguna manera són globalitzades i transformadores. Per tant, jo, vaja, penso que com a càtedra hem de continuar amb aquesta línia promoguent diàlegs d'aquests perquè, a més, el que també ens interessa molt, a part de tenir ponents i acompanyants de ponents tan interessants, és també el fet de que participi la ciutadania. Perquè entre tots construïm coneixements, no? I penso que aquest construir conjunts, no? El que nosaltres diguem des de la càtedra moltes vegades els processos co-creatius, és el que ens acaba ajudant a formar-nos com a persones, però també acaba ajudant-nos a formar com a ciutadans. Per tant, jo moltíssimes gràcies a tots els que heu participat i
a veure.
El que sí que us vull dir és que, a veure, Besalú, esteu triomfant, eh? Avui és el segon ponent. I ara us explicarà el tercer ponent de Besalú que tindrem la setmana vinent. Vull dir que, a veure,
ara us l'explicaré.
A veure.
Realment, amb el que deia la Maria Rosa, és ben veritat. Si ha de ser per la gent que ens està mirant, hi ha prop de 200 persones mirant-nos en directe, desenes de comentaris i de preguntes per en Joel Lagares, que quedaran totes penjades en les xarxes socials de la càtedra. Les podeu revisar, les podeu fer, les podrem contestar nosaltres també a través d'aquestes plataformes mateix. I ja està, agrair, evidentment, a en Joel Lagares aquesta classe de mestratge que ha tingut la gentilesa de venir i participar en aquest dialoguem de l'edició d'avui. Però, a més, com deia bé la Maria Rosa, la setmana que ve una altra classe de mestratge, en aquest cas, serà amb la Fina Sorina, que és coordinadora... la Fina Sorina que dialogarà amb la Carme Vinyoles, que ella és coordinadora de l'Institut Català de les Dones de Girona, i la Carme Vinyoles, que també serà una de les convidades, és la secretària de la Fundació Valentes i Acompanyades, i en Francesc Francisco Busquets, que és professor, articulista i traductor, i a més també hi serà la Maria Rosa com a directora de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona. I ja està, res més. Hem fet aquest extra bonus llarg, ja són 17 minuts que ens hem passat de l'hora, però està molt ben aprofitat. Recordeu que, bé, que ens podeu continuar seguint i podreu consultar aquest programa a través de les xarxes socials. Agrair un cop més la producció i el suport inconmensurable de la Cristina Ros, en aquest sentit, en tot el que fa a la preproducció dels convidats i també, com no, l'Elisabet Buixeda, que està darrere d'aquestes càmeres que vosaltres veieu, que fa la realització del programa i que també és un dels ideòlegs principals d'aquest dialoguem. Moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve.